Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, comencem el Penedès en xarxa. Encetem aquest dijous 11 de febrer de 2021 des de Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. Comencem amb el sumari presentant com anirà aquest dijous, quines veus, quins temes anirem tocant, podreu anar escoltant des d'ara i fins a les 12. És dijous i nosaltres sudes amb ganes d'obrir amb agenda cultural, tot i que hi ha hagut setmanes que ha costat moltíssim, mica a mica es va recuperant aquesta activitat i per tant cada dijous, durant aquests 15 minuts i escaig, emissora a emissora, us expliquem tota l'activitat telemàtica o presencial que hi ha en clau cultural i festiva a l'Alt i al Baix Penedès. Amb aquestes propostes tenyides de carnaval, perquè avui és dijous gras, dijous llarder, arribarem a 9:45, primer flaix informatiu, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. A 9:45, economia i empresa, avui amb l'Amèlia Maestre, de la Federació Empresarial del Gran Penedès, i Carles Mercader, de Suma Consultors. A les 10 cada matí destinem una estona a recollir l'actualitat i avui aprofitarem aquest espai per presentar-nos un nou moviment. S'anomenen Penedès Verd i s'han estrenat aquest passat cap de setmana amb la primera trobada verda, tot recollint residus a la Serreta. Avui ens acompanyaran dos dels seus cofundadors, el Joan García i el Joan Morera. A 10:45, segon flaix informatiu d'aquest dijous, notícies en clau Penedès i a continuació el racó de solidaritat i cooperació, a 9:45. Avui hi presentem el grup Tercer Món, Mans Unides, de les parròquies de Vilafranca i comptarem amb la Maribel Jiménez i la Teresa Gisbert. A les 11, obrint la tercera hora d'aquest matí, consultori amb la doctora Ai Campeto i els seus consells, l'alter ego de Maria Rodríguez, on reivindiquem el joc i la risoteràpia, el coaching lúdic, la risoteràpia, el joc, el riure pels adults. Una molt bona recepta que ens prescriu cada 4 setmanes la doctora Ai Campeto. A 11:45, tercera cita amb l'actualitat d'aquest matí, flaix informatiu amb notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I acabarem a partir de 11:07 amb la música, perquè ens retrobem amb la Janet Porter, directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní, que ens acompanya un mes més, avui per parlar d'un músic sadurninenc, el Sergi Boquet. I complementant aquestes cites amb l'actualitat de 9:45, d'11 i de 12, a les 10, a les 11 i a les 12, la resta d'actualitat que servim a través dels butlletins informatius. Així sonarà aquest dijous, si ens acompanyeu, i serem fins les...
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
4 minuts i arribarem a un quart de 10. Engeguem amb l'agenda cultural dels dijous, repassant l'activitat cultural i festiva tenyida de carnaval confinat que tindrem aquests propers dies al Penedès. Una roda d'agenda cultural que obrim a Canal 20, a Olèrdola. Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Més enllà de la celebració aquest diumenge de les eleccions al Parlament de Catalunya, el que marca l'agenda d'activitats pels propers dies és la celebració virtual en molts municipis del Carnaval, sobretot a través de convocatòries per les xarxes socials. En detallarem algunes d'aquestes activitats, però abans també hem de fer notar que hi ha alguna, encara que no massa, activitat presencial que es pot fer aquests dies. Per exemple, es pot anar al Bibliobús al Castellot avui mateix, de 3:45 de la tarda a 6:15, davant de l'escola Circe de Moja. I com apuntàvem, aquesta és la setmana de Carnaval tradicional. Alguns municipis, després d'haver decidit ja fa mesos suspendre les activitats presencials, han adaptat algunes de les activitats a l'actual situació sanitària. És el cas, per exemple, del municipi de Santa Margarida i els Monjos, que proposa viure un carnaval confinat, adaptat a les circumstàncies provocades per la pandèmia, amb un treball conjunt per les entitats de carnaval del municipi, el mateix Ajuntament i l'Associació Comerç del Foix. I han coordinat esforços per crear un programa, com comentàvem, adaptat a aquesta situació. Les iniciatives ja han començat la setmana passada, diumenge, amb un concurs de fotografia de disfresses a Instagram que organitzen els grups de carnaval. Les imatges es poden publicar durant aquests dies fins al 28 de febrer amb l'etiqueta Carnaval SM Monjos 2021. I un altre municipi també ha optat, davant de la realitat que aquest any per les restriccions no es poden fer trobades tradicionals de festes de carnaval, en el cas de Vilobí han decidit des de la Comissió de Festes organitzar també un concurs de disfresses en format virtual a través del compte d'Instagram de l'entitat. Des de diumenge i fins aquest diumenge, qui estigui interessat en participar al concurs ha de fer like a la fotografia amb la disfressa que es presenti i comentar-la, etiquetant a les persones que hi apareixen, comentant el nom de la disfressa o bé la temàtica. Es pot fer arribar una fotografia o un vídeo de la disfressa de manera individual, en parella o bé familiar, etiquetant la Comissió Festes Vilobí. El jurat de la comissió anunciarà el nom dels guanyadors divendres de la setmana que ve, 19 de febrer. I també s'organitza un concurs de disfresses a Instagram, a La Granada, l'Ajuntament l'ha promogut per participar-hi, només cal penjar també en aquesta xarxa social des de divendres d'aquesta setmana i fins dilluns una fotografia, a partir de demà, per tant, i fins dilluns una fotografia de la disfressa amb l'etiqueta La Granada Carnavalera. Les fotografies han de ser actuals i per això un dels requisits és que ha d'aparèixer una mascareta, posada o no. Hi ha tres categories en aquest concurs, individual, parella i familiar, i també una categoria especial, la de la corranda carnavalera, destinada, en aquest cas, a valorar vídeos d'un màxim d'un minut gravats del poble de la Granada. I mirant també activitats presencials que es poden fer aquest cap de setmana, explicar-vos que dissabte s'ha programat en dos torns una visita guiada per la capella de Sant Valentí de les Cabanyes. Un primer torn a les 11 del matí i el segon a les 12. L'església romànica, recordem-ho, antiga parròquia de Sant Valentí de les Cabanyes, és el lloc històric més rellevant del municipi de les Cabanyes. Hi ha vestigis d'un edifici anterior. L'església es va construir al segle XIII i després es van afegir capelles als laterals de la nau principal i es va refer el campanar de cadireta. Un dels atractius d'aquesta visita és poder veure les pintures murals que es conserven en aquesta església, que daten de finals del segle XIII i principis del XIV.
Seguim explicant i recorrent municipis de l'Alt Penedès per saber quines són les propostes que ens fan aquests propers dies en clau cultural i lúdica i tenint molt present aquest carnaval que avui comença. Anem ara a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs arrenquem ara l'agenda en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès amb tot un seguit d'activitats relacionades bàsicament amb el carnaval, sens dubte, l'eix transversal culturalment parlant d'aquesta setmana. Un carnaval, però, adaptat a aquesta nova realitat que ens està tocant viure i que gairebé en exclusiva s'ha reduït a actes telemàtics. Amb tot, aprofitem per explicar que Sant Sadurní ha decidit organitzar un concurs de carnaval virtual que premiarà les millors disfresses dels sadurninencs i sadurninenques. La participació a aquest concurs s'ha de fer, però, des de casa, amb els membres del nucli familiar que ho desitgin i es premiarà el millor ball, la millor disfressa i la millor carrossa. Aquest concurs, que va començar ahir i que acabarà diumenge, es durà a terme exclusivament a través d'Instagram i caldrà, això sí, seguir el compte de la regidoria de cultura, que és @culturasadurní. Què més cal fer? Doncs penjar una fotografia o un vídeo en format post i que no superi, recordem, els 15 segons i que es gravi, si pot ser, de manera vertical. I després d'una preselecció feta per la regidoria de cultura, una vegada acabi aquest concurs el dia 14, aquest diumenge, es farà una votació popular a través d'unes històries d'Instagram per seleccionar el post guanyador de cada categoria. La reina Carnestoltes farà públic el nom de les publicacions guanyadores el dimecres de cendra, el dimecres dia 17, a través de les xarxes socials i a través del web de l'Ajuntament de Sant Sadurní, www.santsadurní.cat. Es premiarà, doncs, el post més votat de cada categoria amb un val de 50 euros de Som Sant Sadurní. A Gelida també s'està celebrant ja el Carnaval a través de les xarxes socials i el rei Carnestoltes ja ha enviat reptes per fer durant tota aquesta setmana a través d'Instagram amb l'etiqueta @festesdeGelida. A banda d'això, dissabte a 6:15 de la tarda al Parc de les Escoles Velles de Gelida hi haurà espectacle infantil i salutació del rei Carnestoltes. Això sí, cal reserva prèvia a través de www.gelida.cat o bé a l'OH de l'Ajuntament. També dissabte i diumenge tindrem Escape Room de Carnestoltes a la plaça de la Vila de Gelida. Això serà de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Aquest escape room es farà per equips d'entre 3 a 6 i té un cost de 2 euros per persona. Això sí, recordem, com sempre, per seguir la normativa Covid, que el reserva prèvia a través de www.gelida.cat o bé a l'OH de l'Ajuntament de Gelida. I ja, a banda del Carnaval, demà a partir de les 6 de la tarda tindrem inauguració de l'exposició de pintures de José María Macias Ortiz a l'espai 1880, a l'antic vestíbul de la Casa de la Vila de Gelida. Una exposició de quadres paisatgístics que podreu visitar fins al proper 28 de febrer, de dilluns a divendres, de 6 de la tarda a 8 del vespre i també dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia. I acabarem recordant que encara està en marxa la venda de quadres solidària de la sadurninenca Patrícia Castellví, que dilluns passat va posar a la venda 12 dels seus quadres amb l'objectiu de recaptar diners que seran destinats a Càritas Sant Sadurní. Queda tan sols un d'aquests 12 quadres que podeu veure a través de quadressolidaris.wordpress.com o bé a l'exposició física que hi ha a la sala d'exposicions de Cal Fer-ho a Sant Sadurní. I si us animeu, si us interessa comprar aquest darrer quadre, podeu enviar un mail a quadressolidaris@gmail.com.
A Ràdio Vilafranca comencem amb un avís. El cap de protocol de la cort del rei Carnestoltes, 18è i primer de Vilafranca, fa saber que avui a 6:45 tindrà lloc l'arribada, això sí, telemàtica, de Sa Majestat el rei Carnestoltes, que es podrà seguir per les xarxes socials de la Comissió de Carnaval, tant YouTube com Instagram, i per Penedès Televisió. Així doncs, malgrat la pandèmia, Sa Majestat el rei Carnestoltes farà arribada a Vilafranca amb la seva cort bombolla i oferirà el seu missatge institucional per encomanar a la població l'esperit de Carnaval. L'audiovisual de l'arribo s'ha fet expressament per l'ocasió, a partir d'una idea original de la Comissió de Carnaval i amb realització i edició de Roser Blanc. I com us explicàvem ahir a l'agenda del detall, la Comissió de Carnaval ha preparat una activitat adreçada als més petits que es podrà fer en família entre avui i el 28 de febrer. Es tracta d'una divertida gimcana per diferents indrets de la vila, en la qual a través de codis QR s'hauran d'anar resolent preguntes sobre el carnaval i cercant pistes. Els nens i nenes que aconsegueixin resoldre tots els enigmes del joc rebran un petit obsequi. Demà, divendres de Carnaval, no hi haurà el tradicional ball de gala al Teatre Cal Bolet, però la Comissió de Carnaval convida tothom a disfressar-se des de casa, a immortalitzar el moment i a compartir-ho a les xarxes socials. Un jurat especialitzat format pel rei Carnestoltes i la seva cort bombolla escollirà la millor disfressa, que serà obsequiada amb un dinar per a dues persones. I el casal han optat per transformar la festa d'animació de Carnaval en un concert amb totes les mesures de seguretat per mantenir viu l'esperit de la seva festa de Carnestoltes. Així, aquest dissabte a la tarda, el Carnaval del Casal serà presencial, pensat per estar asseguts al teatre, i comptarà amb un personatge especial, l'acomodador del Club Family, que amanirà la festa amb el seu humor, i el grup d'animació Els Salats, que oferiran un concert familiar amb música en directe i cançons de creació pròpia i versions. A l'entrada al teatre, de 6 a 7, hi haurà un espai adaptat per poder fer les fotografies dels infants amb les seves disfresses. I com cada any al final del concert, se sortejaran regals entre tots els nens i nenes assistents. Tindran invitació gratuïta els socis i sòcies titulars i els fills fins a 25 anys i també els nets menors de 14 anys. I els premis BOC, versió original en català, d'Òmnium Cultural, arriben per primera vegada a l'Alt Penedès i s'hi podran veure fins a 10 curtmetratges rodats en llengua catalana. Les projeccions es faran a Vilafranca, a la sala Sasí del Casal, aquest divendres i dissabte a les 8 del vespre. Són projeccions gratuïtes i cal reservar entrada al web boc.cat. Divendres a les 8 es projecten Panteres, París, la Meca del Parkour, Emília, Tristos Tòpics i Els que callen, d'Albert Folk. I dissabte també a les 8, Camí d'Àrreu, d'Aleix Gallardet, L'Estrany, d'Oriol Guanyavents, Redempció, de Miguel Llorenç, Renaixem, de David Segarra i Preludi, d'Adrià Buixens. I acabem amb una exposició del Born Centre de Cultura i Memòria, perquè la figura del drac de Vilafranca forma part de l'exposició El Corpus és Bestial, que es pot veure fins al 21 de febrer al Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona, commemorant els 700 anys de la celebració de la festa del Corpus i coincidint amb les festes de Santa Eulàlia, copatrona de la ciutat comtal. Documentat des del 1600, és pràcticament segur que el drac de Vilafranca és la figura més antiga de tot el bestiari festiu català. Ara és durant uns dies a Barcelona, al Born, a costat de la Cucafera de Tortosa, l'Àliga de Girona o la Mulassa de Reus. I anem per l'última parada d'aquesta agenda cultural que farem a Domenys Ràdio, on la Lourdes Meronyo ens explica les activitats que hi haurà al Baix Penedès. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquí a Sant Jaume dels Domenys, que ja hem passat el carnaval, que està en ple auge en aquests moments, tot i que és diferent, però sí que aquest dissabte, coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio, la directora de Domenys Ràdio, la Laia Batlle, farà un programa especial a les 12, tot escoltant doncs, el Domenys Ràdio, ens fent companyia, i enceta a tothom a trucar al 977 67 88 81 per tal de participar-hi en aquest programa i celebrar el Dia del Mundial de la Ràdio d'una mica diferent. Continuem amb més cosetes i avancem fins al dissabte 20 de febrer a les 6 de la tarda, on es projectarà dins del cicle Gaudí de la Bisbal del Penedès la boda de Rosa. Qui gestionarà la taquilla seran els senderistes bisbalencs i serà a les 6 de la tarda. Continuem a Llorenç del Penedès, ja que el diumenge a la comparativa a les 11 del matí a la sala Centenari es farà la cloenda de l'exposició Caixes Friquis, una fantasia de Jaume Vidal. Ja a la una del migdia, però al centre, es farà el vermut concert amb Joan Ràfols i Guillem Vinyes, amb temes propis d'estil pop-rock d'en Joan Ràfols a la guitarra i la veu, amb l'acompanyament de percussió de Guillem Vinyes amb el calaix, caixa, maracas, plateret, amb algunes versions acústiques de grups com Xarango, Obrim Pas, Feliu Ventura i Espancat, Petagarri, Genestà, Sopa de Cabra, entre d'altres. Pel que fa a la comparativa, a les 5 de la tarda es projectarà dins del cicle de cinema de superherois Superman i serà la presentació a càrrec d'en Marc Morales. Continuem a Santa Oliva, també avancem en el temps fins la pròxima setmana, ja que el divendres 19 de febrer a quarts de 8 de la tarda al monestir de Santa Maria de Santa Oliva i Gaudí es projectarà la pel·lícula La boda de Rosa. Anem cap al Vendrell, ja que demà divendres es farà el mercat setmanal del Vendrell en horari de 9 del matí a 3 de la tarda a la zona del Puigfèlag. Pel que fa a dissabte, ja hi haurà el mercat setmanal de Comarruga en horari de 9 a 3 a l'Avinguda Parlament de Catalunya i carrer Terra Alta. També dissabte, però en aquesta ocasió a la Rambla, de 9 a 3 del migdia es farà el mercat d'antiquaris i brocanters. i de 10 del matí a 8 de la tarda al carrer Cafés, al Mercat Racó de l'Art. El dissabte també tindrà lloc un taller que s'anomena el Tras Cicle de Taller per aprendre tècniques de dibuix amb Roser Uté. Es farà a l'Escola Municipal d'Art Apel·les Fenosa, a l'Avinguda Escoles 19, i serà a les 10 del matí per infants i a 11:45 per adults. El preu per infants és de 3 euros i per adults de 5 euros. Continuen vigents les exposicions de Perucho Miró al Vendrell en horari de 11 a 2 i de 6 a 8 de la tarda al Museu Apel·les Fenosa. Una altra de les exposicions que continua és el Vendrell, l'època daurada, Casals, Fenosa, Guimerà i Nin, que es pot visitar al Centre Cívic l'Estació de dilluns a dissabte d'11 a 2:45 i de 5 a 7 de la tarda i els diumenges d'11 a 2:45. Una altra de l'exposició i que estarà fins al dilluns és l'exposició Quan parles fas màgia i es pot visitar gratuïtament a la Biblioteca Pública Terra Baixa que organitza l'Oficina de Català del Vendrell del Consorci per a la Normalització. Ara ja anem cap a Calafell, ja que continua aquest documental del mes en línia, Allò que no et mata, i que és tan fàcil com entrar a la pàgina web de calafell.cat i omplir el formulari per rebre l'enllaç i el codi per accedir-hi. Continua el certamen, ara sí ja anem a parlar de Carnaval, el certamen de guarniment de balcons i el certamen de disfresses. Enguany tot és des de casa, tot és virtual, però sí que si algú es disfressa doncs pot pujar a l'Instagram una foto amb l'etiqueta Carnaval Xuriguer 2021 i seguir el compte de Turisme Calafell, així com mencionar-lo per a la publicació participant al certamen. Les fotografies es poden pujar fins a l'11 de febrer, és a dir, fins avui. Hi haurà dues categories, júnior i sènior. La temàtica serà el Carnaval Xuriguer de Calafell i en aquestes temàtiques i en aquests concursos col·laboren les tres associacions de comerciants i empresaris del municipi. Avui, el pregó virtual a les 7 de la tarda a càrrec de Ses Majestats el Rei i la Reina del Carnaval Xuriguer de Calafell, que es podrà veure a través de YouTube, de calafell.cat i també a través de les xarxes socials. I acabarem tot plegat a Cunit, un altre del Cunit és Carnaval i que també avui celebren la gala del Boig de Carnaval, serà a les 8 de la tarda a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Cunit i també han fet un concurs de balcons amb una exposició que estarà vigent fins al 17 de febrer i un concurs amb InstaCunit que tracta de penjar les vostres fotos amb una temàtica concreta i que només cal que etiqueteu a Cunit és Carnaval i InstaCunit.
Yo te amo a mi manera, yo lo haré. Basta, mi niña, ya no llores. Olvida los temores, abrázame.
Com heu pogut escoltar, avui és dijous gras, dijous llarder i comença el carnaval, encara que sigui molt i molt telemàtic. Per tant, amb Maluma i el seu carnaval arribem a 9:45 a les notícies locals i comarcals.
Tan bonita, déjeme probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita.
Vivamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien. El destino final es la felicidad, no vas a querer volver.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un breu repàs de l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Més de 1.500 persones han presentat excuses per no anar a les meses electorals de la Vegueria Penedès. Prop de 28.000 persones ja han presentat excuses a les juntes electorals de zona per no anar a les meses electorals el proper 14F, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Unes sol·licituds que suposen un terç de tots els membres convocats a través del sorteig pels ajuntaments catalans, tot i que encara queden dies per presentar excuses i no totes les juntes electorals de zona tenen actualitzades les seves dades. En concret, a la Vegueria Penedès se superen les 1.500 sol·licituds i és que la Junta de Vilafranca té 303 excuses, la de Vilanova 518, la Junta del Vendrell en registra 336 i la d'Igualada 384. La llista l'encapçala Barcelona amb 9.600 peticions, seguida de l'Hospitalet de Llobregat i Terrassa. I a Vilafranca, policia local i treballadors municipals treballaran diumenge per assegurar l'obertura dels col·legis i la celebració amb normalitat de la jornada electoral. L'organització d'unes eleccions comporta una infraestructura i un desplegament humà important i aquest 14F s'ha vist augmentat ja que hi ha més col·legis electorals i meses que en altres comicis. Entre els qui tenen una funció important relacionada amb les eleccions i els cossos de seguretat, en el cas de Vilafranca, la policia local, que coordinadament amb els Mossos d'Esquadra ha de garantir la seguretat de la jornada. Aquest diumenge la policia local haurà de desplegar més efectius que en altres eleccions per cobrir els 15 col·legis electorals que obriran a primera hora del matí i poder garantir que tot està en ordre per tal de poder fer la constitució de les meses sense problemes. Els treballadors de Robert Bosch Castellet reclamen agilitat a l'empresa i al govern per reindustrialitzar la planta. Els treballadors de la fàbrica de Robert Bosch a Castellet i la Gornal exigeixen agilitat i celeritat a l'empresa i al govern per concretar un projecte de reindustrialització de les instal·lacions. En un comunicat, Comissions Obreres recorda que a finals d'octubre els treballadors van signar un acord amb la companyia per endar fins al novembre del 2021 mentre es creava una mesa per trobar un nou projecte industrial per la fàbrica. El sindicat considera urgent fixar un termini perquè l'empresa posi a disposició de les parts de la mesa de reindustrialització el quadern de venda per estudiar els possibles inversors interessats a quedar-se la planta de Castellet amb la idea de mantenir l'ocupació dels prop de 300 treballadors actuals. Així mateix, Comissions Obreres demana a la Generalitat una major implicació en aquest procés i més comprensió per la repercussió econòmica que la fàbrica té al conjunt de municipis fronterers entre l'Alt i el Baix Penedès. Comissions Obreres avisa que no descarta plantejar noves accions per exigir compromisos concrets. I acabem explicant-vos que comencen de nou les activitats d'estudi assistit a tots els centres educatius de Calafell. Les activitats d'estudi assistit han començat de nou a tots els centres educatius del municipi de Calafell, tant de primària com de secundària. Aquest curs, l'estudi assistit pot fer-se aplicant les restriccions sanitàries per la pandèmia, és a dir, formant grups amb els grups bombolla ja existents sense barrejar amb altres i el mateix institut o escola. Les activitats d'estudi assistit són una acció del Pla Educatiu d'Entorn de Calafell, adreçada especialment als alumnes amb necessitats d'aprenentatge per tal que puguin assolir els objectius educatius. No són activitats de lliure inscripció, sinó que són els equips docents dels centres els que seleccionen els participants entre els alumnes que poden precisar aquest reforç. És una activitat gratuïta.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ara és el moment de l'economia i empresa amb la Federació Empresarial del Gran Penedès i avui des de Domenys Ràdio. Així que saludem de nou la nostra companya Lourdes Meronyo. Qui t'acompanya?
Molt bona, Sílvia. Doncs m'acompanya l'Amèlia Maestre i el Carles Mercader de Suma Consultors. Em sembla que ho he dit bé. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Com esteu, bé?
Molt bé, molt bé.
Sí.
Amèlia, és la primera vegada que tenim aquí a Domènec Ràdio, eh? Encantada.
I quina llàstima no haver vingut abans, amb aquest sol, aquest paisatge que he tingut avui.
Sí, perquè has vingut a més pel pantà.
Sí, sí, encantada, encantada, els paisatges i les vistes.
Doncs tu mateixa presenta aquí el nostre convidat.
Doncs avui tenim aquí el 50% de Suma Consultors. Bon dia, Carles Mercader.
Bon dia.
És una empresa que heu format Jordi Parellada i tu mateix, aquest passat 2020. Explica'ns una mica, perquè vosaltres no sou tan joves com l'empresa, en el sentit de tenir una experiència i un bagatge. Com sorgeix Suma Consultors?
Suma Consultors ve d'això, de l'experiència durant molts anys en l'àmbit del negoci, de la tecnologia i del disseny, per part del Jordi i meva, i en què, doncs, arribat un moment, et dius, anem a treballar plegats perquè creiem que podem fer coses molt bones junts. Per això el nom de Suma, Suma Consultors, és la suma de dos socis fundadors. Això és la suma del coneixement de tots els col·laboradors que anem teixint en xarxa.
Ens estan escoltant a moltes empreses que ara mateix probablement no coneguin quina direcció han de prendre, no? Han canviat molt les circumstàncies, ha canviat molt el context. Què els hi pot oferir Suma Consultors des d'aquest binomi entre tu i el Jordi?
Doncs bàsicament la integració de les tres potes clau que creiem que són d'actualitat i són claus no només en el context en què ens trobem de pandèmia, sinó també en el context de canvis globals que ja venien produint des de fa molts anys i que sectors han adoptat, que és posar en comú el negoci, la tecnologia i el disseny. El negoci et dona la vessant més estratègica, la tecnologia i la infraestructura en les operacions, i el disseny la raó de ser, el per què fem les coses, o sigui, per què traiem un producte al mercat si no atén unes necessitats reals de les persones. Doncs l'encaix d'aquestes tres potes ens sembla que és importantíssim, no?
Perquè del que una mica transpira, no? Sembla que vosaltres teniu cura de productes tecnològics, és a dir, si una persona té una idea, si una persona vol desenvolupar un projecte en clau tecnològica, sou una eina?
Sí, exactament. Nosaltres el que proporcionem és l'acompanyament per desenvolupar aquesta idea de negoci, en clau, doncs, de definir exactament si és una proposta de valor que encaixa en el mercat, i a la vegada per dotar d'infraestructura tecnològica aquesta idea de negoci, per tal de que fer-la possible i els sistemes d'informació que l'han de suportar, doncs, siguin els adequats.
I al mateix temps, jo sóc una empresa que tinc una trajectòria de molts anys, tinc un negoci que fins ara, doncs, entenc que amb més amb menys anava funcionant, però entenc que les claus del joc o les regles del joc han canviat i necessito fer un salt a una transformació, no? Això que s'està parlant ara tant en clau de transformació digital. Què podeu oferir amb aquest tipus d'empresa?
Bé, exacte. O sigui, després de definir una bona estratègia de negoci, vindria això, aquesta transformació digital en què les empreses han de passar de les operacions manuals a través de les persones, com s'ha fet tradicionalment, i les operacions, màquines, persones i processos, doncs això passar-ho a el que seria en l'àmbit digital. De manera que dotem de sistemes d'informació, dotem de comerç electrònic, dotem de l'analítica de les dades, l'anàlisi de les dades que genera tota aquesta informació en sistemes d'informació, i per tal de que siguin tornin a l'inici del procés, que és com alimenten això a fer un seguiment d'aquesta idea que han posat en el mercat. Per tant, doncs, acompanyem les empreses a fer aquest pas, doncs, cap a la seva digitalització dels processos.
I clar, si no ho hem fet fins ara, clar, necessitaran com un personatge que lideri tot aquest projecte, perquè una empresa que fins ara, doncs, ha anat tímidament digitalitzant-se, perquè entenc que qui menys qui menys, no? Doncs, tothom ha tingut que entrar en el món de la tecnologia, entenc que deuen necessitar aquest acompanyament, però com molt més intern. Vosaltres, davant d'aquest plantejament, què oferiu?
Nosaltres, tant serveis de consultoria com externs, com ens posem a tindre a casa el client adoptant el rol de líders o project managers, gestors del projecte, per tal de liderar això, aquest projecte i fer-lo factible, portar-lo a terme, com també doncs, entrem puntualment temporalment dintre l'empresa, en l'estructura de l'empresa, per tal de desenvolupar aquesta funció. O sigui, treballem des de diferents profunditats d'integració amb l'empresa. O sigui, tant això com a consultors externs, repeteixo, com a persones que estan dintre de l'empresa durant la durada del projecte, com entrem dintre la plantilla de l'empresa temporalment per tal d'acompanyar-los. Amb això ens adaptem molt al que necessiti l'empresa i el que sigui necessari cada moment.
És aquesta nova funció que apareix ara dintre de l'apartat, diguéssim, més de recursos humans, entenc que ve per aquí, que és l'interim? Ve a ser això?
Sí, el que seria l'interim management. La gent necessita persones que d'avui per demà entrin en la dinàmica de l'empresa, desenvolupant una funció determinada, sigui de caps de projecte, sigui de figures clau o funcionals, per des del minut zero funcionin i ja està, i amb l'equip que tingui l'empresa doncs això seria l'interim management, doncs aquest entrar i posar-se a treballar, ja està, no hi ha corba d'aprenentatge. és d'avui per demà per sort, i per això hem muntat Suma Consultors, tant el Jordi com jo tenim experiència en fer-ho.
I que deu ser una solució ràpida a solucionar tots aquests problemes de digitalització que dintre l'estructura deu costar, no?, d'engranar. Vull dir, realment aquesta figura, entenc que és una figura important i àgil, no?, en el canvi.
Sí, exacte. O sigui, els canvis cada vegada són més ràpids i en això també. Es tracta de que creiem que és avantatjós per l'empresa doncs que una persona externa es posi a treballar, perquè normalment no tens un perfil molt especialitzat en aquests temes. Moltes vegades, mitjanes empreses o més grans, moltes vegades no tenen una figura clau, o bé, si la tenen desenvolupant una funció determinada de forma contínua. Llavors, per un esforç puntual que pugui fer durant la durada del projecte, doncs, entra una persona, es posa a treballar, és un expert en la matèria, té una experiència, no només té coneixement, sinó que té experiència i, per tant, pot funcionar immediatament. I amb això sempre ve acompanyat de la gestió correcta del canvi, la gestió de la integració d'aquesta figura en les dinàmiques de l'empresa, que és clau, no?, perquè no hi hagi resistència tant dintre l'equip que ja treballa normalment dintre l'empresa, com hi hagi resistència a aquest canvi de paradigma, que és passar de les operacions manuals a unes operacions més això, suportades en allò digital.
I si, per exemple, l'empresa que vol fer, ara hi ha molta gent que fa molt bé les coses, perquè jo m'he trobat aquí des de la federació de trobar empreses que fan molt bé les coses, però no ho saben comunicar. Això també seria una altra...
Sí, és molt important la comunicació, perquè realment... o sigui, saber-te explicar, saber-te fer-te entendre i tractar amb persones és encara la cosa més difícil del món, no? És molt més fàcil treballar amb màquines, però les persones són clau, perquè sense les persones no es produeixen els canvis. Les màquines per si soles no fan res, sinó nosaltres les fem funcionar, els humans.
I
per tant, la integració d'allò humà, allò digital, i la gestió completa d'uns i els avantatges que et dona un àmbit i l'altre, doncs és importantíssim explicar-se, i tant, però sobretot.
I ara, una pinzellada així com més general, i ara també per saber la teva opinió com a consultor, com veus el territori, el teixit d'aquí del Penedès a nivell d'empreses?
Doncs penso que s'estan fent esforços per tal de posar-se al dia, i la pandèmia els ha accelerat. També cal dir que l'empresa, el Penedès, doncs, té un bagatge, doncs, i té una diversitat. Hi ha empreses que han fet més feina que d'altres, i per això doncs, penso que doncs, hi ha camí per recórrer en aquest àmbit que nosaltres oferim, no? Penso que hi ha moltes empreses que es poden sentir identificades en dir, nosaltres estem fent les coses, no les estem fent bé, Coneixem el negoci, però necessitem un expert que ens acompanyi en això que ens ha vingut de cop, que ha sigut tot el tema de pandèmia i el que ha portat en quant a poder comercialitzar millor els productes, no? Bàsicament és la principal clau, no? La baixada de vendes, no? Llavors, el Penedès sí que s'ha treballat, hi ha empreses que ja et dic més que d'altres, però bueno, creiem que es pot, hi ha marge per córrer, i en això doncs estem nosaltres per acompanyar-les.
Hi ha un teixit sa, és a dir, hi ha un teixit productiu, una voluntat, una empenta, una, no?
Sí, òbviament tot es pot millorar, però sí, jo crec que qui més qui menys, totes les empreses volen fer negoci, volen guanyar diners, que per això són les empreses, o volen donar un servei social millor, que seria tota la vessant d'empreses que treballen amb fins socials, que també són empreses. Per la pròpia definició d'empresa també ho són. I, per tant, nosaltres les podem acompanyar a unes i a altres, perquè creiem que totes necessiten. No es tracta només de l'empresa amb la vessant més d'econòmica o capital, de capitalista, sinó que seria també administracions públiques locals i comarcals. Doncs a totes elles, l'acompanyament en millorar les seves operacions o la seva estratègia i el disseny dels seus serveis i productes que posen al mercat, doncs em sembla que és important, i amb això, doncs, bé, nosaltres hi aportem el nostre gra de sorra.
I sempre és més lleuger que fer una contractació de tot un equip per un projecte que en un moment donat és un projecte inicial, no? O com...
Sí, exacte. O sigui, el coneixement, tenim molt clar que el coneixement del negoci el té el client, perquè és qui treballa i ha treballat durant molts anys amb el seu producte i el servei que està oferint. I el que fem nosaltres és posar el coneixement en allò que fem bé, que és aquesta consultoria externa puntual per posar en marxa un projecte, doncs, de digitalització, definició d'estratègia a llarg termini, o bé de disseny de nous productes o línia o conceptes de producte i serveis, no? Llavors, amb el coneixement que té l'empresa i el que nosaltres aportem com a això, dinamitzadors o facilitadors per fer aquest canvi, doncs aquesta unió és el que fa possible que les coses tirin endavant, no? Perquè, repeteixo, el coneixement està en l'empresa sempre, sempre, perquè és qui ha suat durant anys per tirar endavant allò que ha emprès, no?
I entre els clients que esteu agafant ara, hi ha alguna situació recurrent? Hi ha alguna sorpresa? Era alguna mica a preveure o que ja estava previst dintre de la situació en la que ens estàvem trobant? O...
El que està passant és una acceleració. Allò que ja fa temps que ja passa, que és les empreses van cap a la seva digitalització, doncs la pandèmia ho ha accelerat. Simplement és això, que llavors ara tothom està corrent per posar-se al dia, no? I cadascú des del seu punt de partida, perquè això s'ha d'entendre, vull dir, cadascú té la seva realitat. Hi ha empreses, doncs, que tenen sistemes d'informació implantats des de fa temps i volen fer un salt més. Hi ha empreses que no tenen sistemes d'informació com a tals, sinó que podrien treballar amb un simple full de càlcul, i amb això n'han tingut prou durant molt de temps, però bé, encara els hi fa falta alguna cosa més. Implantar tot un sistema de comerç en línia, per exemple, o de distribució. Llavors, el punt de partida és diferent i acompanyem a totes elles.
Molt bé. Ara mateix, i per la gent que també ens estigui escoltant, ha de saber que vosaltres formeu part de l'equip d'assessors que té la federació, que són socis dintre de la federació, que professionals dintre de l'àmbit, i que qualsevol soci de la federació té accés a un servei de consultoria puntual davant d'un problema. Per tant, aquelles empreses que ens estiguin escoltant i que tinguin ganes de fer un canvi, no? O no sàpiguen afrontar aquesta situació en clau de transformació digital, entre altres serveis que ofereix Suma Consultors, doncs ho podria demanar, no?
Sí, és clar. A través de la federació nosaltres ens posem a disposició de les empreses que necessitin aquest primer contacte, a dir, bé, anem a veure què, sí, com ens pot ajudar Suma Consultors a, amb aquest canvi que volem fer.
Saber si la diagnosi passa per Suma Consultors o no, no?
Clar, clar, sí, sí.
Això és un bon punt de trobada, no? Allò de dir, jo encara no sé si ho vull fer o no ho vull fer, si és el que em toca o el que no em toca, però a través d'aquest servei d'assessoria, no? Doncs de dir, bueno, que pugueu dialogar i veure si es converteix en una col·laboració o no.
Sí, això mateix. Sí, sense cap mena de compromís, atenem a les empreses que ho necessitin. Clar, per poder-ho dir d'això s'ha de ser soci de la federació. Però bé, és un... Re. Bé,
i en qualsevol
Animem
cas...
a totes les empreses a fer-ho.
Sí, home, i tant. I en qualsevol cas, Carles, si vols donar la plana web on la gent pot consultar els serveis de Suma Consultors i pot veure una miqueta com posar-se en contacte amb vosaltres, si la decisió ja és ferma i volen fer aquest pas, aquest canvi, no? Tanmateix perquè no només feu transformació digital, feu cobertura molta, com hem explicat, a molt dels serveis empresarials.
Sí, a la plana web de Suma Consultors, en dues M's, sumaconsultors.com, trobareu tota la cartera de serveis que oferim, des de l'estratègia de negoci, la transformació digital, màrqueting i comerç electrònic, el disseny i innovació, dades i tot el que seria analítica de dades per posar al servei del negoci, indústria de serveis relacionats amb la indústria 4.0, sobretot en quant a diagnòstic i la implementació de plans de millora, externalització de serveis o de funcions, que seria això tota la vessant d'interim management per posar una figura, incrustar una figura durant un temps determinat dintre l'empresa per una funció concreta, com també l'entrenament d'equips o xerrades inspiracionals, no? Llavors, tots aquests serveis els trobareu a la plana web de Suma Consultors i simplement, doncs, qui estigui interessat, doncs, que es posi en contacte amb nosaltres o directament a través de la plana o a través de la federació i atendrem a tot aquells que ho necessitin sense cap mena de compromís, repeteixo.
Doncs moltes gràcies, Carles. Lourdes, jo no sé si tens alguna pregunta pel Carles.
Sí, la veritat és que m'ha semblat molt interessant el tema de la transformació, perquè l'altre dia també ho parlàvem en el tema de la setmana. I no sé fins a quin punt la transformació ens ha vingut una mica imposada, no d'alguna manera. Clar, estem preparats com a societat i amb la bretxa digital que hi ha aquesta transformació 4.0? O això que ha vingut per quedar-se?
Sí, ha vingut per quedar-se i no marxarà.
No.
Qui no s'adapti ho tindrà més difícil, està clar. Si estem preparats, bé, hi ha empreses que sí, hi ha empreses que menys, hi ha professionals que més, professionals que menys. El que es tracta és posar-se en funcionament. O sigui, hem de pensar que tot el que seria la infraestructura digital d'una empresa, que seria això, tant a nivell de sistemes d'informació com a nivell d'integració de tota la maquinària productiva i de xarxa de proveïdors. Doncs, si tot això representa un avantatge per a les empreses, perquè el que fem és dir tot aquest automatisme, tot això que és automàtic, que pot funcionar, que hi pot haver un flux de dades, i amb això doncs que dispari accions per part de l'empresa, doncs pot anar sol, va sol a través dels sistemes d'informació. I nosaltres, els humans, per dir-ho d'una manera, ens reservem la part més important, que és dir, escolta'm, tot això jo prenc decisions. Les màquines no prendran decisions, les prendrem nosaltres. Però tota la feina banal doncs ja la farà la màquina. Per entendre's, la màquina, els processos digitals, tota la recollida de peticions o de vendes de productes, o tota la distribució, el que fa és ajudar-nos. I és una eina més per les empreses i professionals per tal de que doncs, ens alliberi per fer coses més importants. No?
I això no tindria com a contraresposta al fet de que puguem estalviar persones, humans, perquè moltes vegades es parla del tema d'automatització i de que pot ser un gran benefici, com tu ben dius, però clar, la part humana, com quadra això?
Noves professions, també, no? També,
sí.
Al final seria una mica... Ara, per exemple, hi ha tota una sèrie de campanyes que estan intentant fer que veure la dona enginyera, la dona, sobretot a nivell de dona, perquè em sembla que només era una professió, una carrera, no? On hi havia molt masculina.
Sí, molt d'homes.
Exacte, i tot això està canviant, no? I al final és el que es vol ensenyar i es vol educar a través d'això, i entenc que això forma part, no, d'un canvi generacional molt, molt, molt gran en quant a tipus d'estudis, tipus de carreres, tipus de perfils, no?
Sí, hem de pensar que sempre estem en canvi, no? Però ara estem en un moment bastant important, crucial, no?, en aquests canvis, i és precisament això, és dir, bueno, quin lloc ens reservem nosaltres, les persones, i quin lloc deleguem en les màquines. I llavors, per tant, en aquest moment de canvi, el que fem és dir, bueno, escolta'm, dediquem-nos nosaltres a allò més important i orientem la nostra carrera a allò més important, a funcions més importants, i mica en mica anem deixant que les coses més rutinàries, més repetitives, totes aquelles tasques més monòtones, les deixem a que la faci una màquina, un sistema d'informació, etcètera. Bé, nosaltres, o sigui, no, ningú es queda exclòs d'això, de tot això, no, ningú es queda sense feina, simplement és orientar-nos i adaptar-nos.
No, al final és adaptar-se o morir, no? En aquest punt estem, en aquest punt de canvi, qui no s'adapti, doncs al final caurà, i això ho estem veient desgraciadament, malauradament, amb aquesta crisi, no només sanitària, sinó econòmica, que van molt lligades. Doncs moltíssimes gràcies, la veritat ha sigut tot un plaer, un tema molt interessant que em quedo apuntat. Amàlia Maestre, de la FEP, Carles Mercader, de Suma Consultors, moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
Gràcies a tu.
I ens retrobem ben aviat.
Gràcies.
En qüestió de 15 segons arribarem a les 11, a les 10 del matí. Jo volia córrer ja, no, són les 10 ara, notícies, i seguim, entomem aquesta segona hora d'aquest dijous, tot presentant un nou moviment, Penedès Verd, amb dos dels seus cofundadors, el Joan Garcia i el Joan Morera, que d'aquí uns segons són a les